Bé, doncs avui és el Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament. A veure si triomfa aquest dia internacional, que ens aniria prou bé. Però també avui és el Dia Mundial de la Usabilitat. La usabilitat és la facilitat de fer anar diferents interfícies que són, doncs, els dissenys que fan els programadors i els desenvolupadors perquè les persones ens puguem entendre amb les màquines. Per tant, també és força important això. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem l'espai avui des de Lleida. És dijous 10 de novembre del 2022, hores d'ara, amb 16 graus a la ciutat de Lleida. Un dia assolellat, sense vent. Vaja, com et deia, d'aquells dies que s'està bé al carrer, que et toqui el sol, però que no tens aquella sensació de fred, ni molt menys. Avui ens hem quedat a una mínima de 7 graus. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ho farem avui amb el Moisés Camunyas. També el que farem és una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I avui et parlaré de música, d'un festival, el Ponent Roots, que arriba a la 11a edició i que comencen avui i que porten música avui dijous, demà divendres, dissabte i fins a diumenge, 4 dies d'un tipus de música que, escolta, la música, com diu l'André Rodríguez, només n'hi ha de dos tipus, la bona i la dolenta. Parlarem amb un dels seus cofundadors, amb l'Edu Blasi. També, evidentment, és dijous, hem de marxar cap a Nadon Veterinaris i parlar dels animals de companyia amb la Imma Sabater, amb la infermera veterinària, i de salut i de nutrició amb el Cristian Didier, que avui l'enganxarem amb ruta, però vaja, que encara ens donarà temps per parlar de consells, bons consells per tenir una bona nutrició i, de rebot, una bona salut. En fi, des d'ara fins a arribar a la una, perquè ja saps que els dijous, a partir de la una, amb el David Velasco, parlem de les escapades amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Unes escapades que, evidentment, sempre abans de fer-les, mirem al cel. Ara ja no mirem al cel, ara mirem a l'aplicació del temps, al nostre mòbil, per veure quin temps farà el cap de setmana. Cap de setmana en parlarem demà amb l'Armando Álvarez. Avui, amb el Moisés Camunyas, parlem del que queda de dia i també de cara demà. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc nuvolats o clars, amb unes temperatures avui lleugerament més baixes, amb màximes que es quedaran sobre els 20 graus a la Seu d'Urgell, sobre els 19 a Balaguer i a Tàrrega. També la màxima avui serà de 19 graus a Lleida capital i es quedarà la màxima sobre els 16 a Viella. I si en referim el vent durant aquesta tarda continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà divendres, esperem un dia amb intervals ennuvolats al cel i no es descarten probables precipitacions, preferentment durant la segona meitat del dia i a les comarques del sud, amb unes temperatures màximes demà que pujaran amb valors màxims de 22 graus a Lleida capital i a Balaguer. La màxima serà de 21 a Tàrrega, de 20 a la Seu d'Urgell i de 18 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos i fixa't aquesta notícia que t'explico. Les noies que denuncien amenaces i assetjament per part d'un home a Tàrrega han declarat que de juliol a setembre del 2021, quan tenien 15 anys, l'acusat les abordava al parc de la plaça de les Nacions, on anaven amb els amics cada tarda. Els deia que guapes sou, m'agradeu i sereu meves, us mataré o sóc un violador. També està acusat d'abús sexual per llepar el coll a una d'elles i dir-li algun dia et violaré. L'home ha negat les amenaces de mort i de violació i ha dit que si havia dit alguna cosa inapropiada és perquè s'està reinserint. Considera que l'acusació és un complot per fer que estigui a la presó i la defensa demana una rebaixa de pena per trastorn mental, però la forense nega que tingui les capacitats alterades. És que quan no ens queda cap més escapatòria, escolta, trastorn mental. I això és un problema perquè sí que hi ha gent que el pateix de veritat i que quede, de vegades, en segon pla perquè ho fem anar per qualsevol cosa. En fi, que això aviat estarà llest per a sentència. Marxem ara cap al territori, perquè això també és una imatge digna de veure. Els cavalls de Pablo Moreno, de Casa Palanca de Tor, han recorregut els més de 80 quilòmetres que uneix la muntanya de Tor, al Pallars Sobirà, amb els prats de pastura de la Conca de Dalt, al Pallars Jussà. Els cavalls van sortir fa més de 10 dies i han anat fent parades a diferents finques del recorregut per descansar i peixar l'herba dels prats que Moreno conrea. Els més de 200 animals han passat l'estiu a la muntanya aprofitant les pastures i ara, abans que comenci a nevar, es desplacen a cotes més baixes per passar bona part de la tardor i l'hivern. Aquest és un episodi que es repeteix anualment amb l'espectacle de veure passar tots aquests cavalls pel mig de poblacions com Sort, Gerri de la Sal o la Pobla de Segur. Són, el que diem, aquestes estampes momentànies. Jo crec que són maques, de mantenir en el temps i que, evidentment, i que benvinguts siguin, només faltaria. També encara ens quedem al territori perquè alguns pagesos de la zona de Verdú, a l'Urgell, afectats per la persistent plaga de conills que fa malbé els conreus, han decidit no sembrar la collita de cereal per recolectar el juny. Després de registrar importants pèrdues aquest any i davant l'increment dels costos de producció, consideren que els surt més a compte deixar els terrenys erms. Ramon Boleda, portaveu de Pagesos Afectats, ha reclamat al Departament d'Acció Climàtica que compleixi amb els compromisos adquirits a l'estiu quan es va dir que es podria caçar conills en zones de via pública com basses i vies de comunicació. La falta de pluges també ha estat un element que no ha ajudat a frenar la proliferació de conills. I agents no uniformats de la Guàrdia Urbana de Lleida reforçaran el servei de vigilància per l'abandonament de brossa al carrer. L'Ajuntament de Lleida intensifica la detecció i les sancions de conductes incíviques relacionades amb la neteja de la via pública. Ho farà amb un reforç d'agents no uniformats per detectar i sancionar a tots els barris de la ciutat els abandonaments de brossa al carrer, així com altres residus. D'aquesta manera es vol incrementar de forma notòria la seixantena d'expedients sancionadors que s'estan tramitant des del passat juliol per infraccions a l'ordenança municipal de neteja viària. Sobta que des de l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana es faci anar justament aquesta manera d'explicar-ho. Es vol incrementar les sancions. És a dir, no es pretén que la gent deixi de tirar la brossa fora de lloc, sinó, escolta, és igual, si ho segueixen fent, nosaltres el que volem és incrementar les sancions. La mesura aquesta mesura de policia local, de paisà vigilant contenidors, és rebuda satisfactòriament per alguns ciutadans, però amb matisos. És el cas, per exemple, de la Trini.
Bastant brute. La veritat, sí. I jo, si controlen una miqueta, a veure si la gent s'espavilen i no són tan, saps, tan deixats.
La Trini està parlant de la falta de civisme, o de l'incivisme, si voleu, que notem tots a la ciutat i que realment és un problema, i és veritat, aquí l'Ajuntament no té pas culpa de res. Té culpa d'altres històries, de l'incivisme no. Per exemple, Pere Pons està a favor, però demana més contenidors.
Si ha de contribuir que tot estigui més net, pues està bé. El que tira la brossa és la gent. I potser no té prou de consciència de tindre un net. I algun contenidor de més, sí, perquè si els troben plens, va a terra. Cosa que també és lògica, on la posarà, si no.
En canvi, el francès discrepa i diu que la policia local és per altres funcions.
No ho trobo molt necessari. Perquè si hi ha tanta gent al paro i això per reciclar, doncs collons, que aprofitin la gent del paro i això, i que creïn llocs de treball.
D'altra banda, durant la Comissió Informativa de Polítiques de Seguretat i Civisme s'ha acordat que l'aprovació del reglament municipal regulador de l'ús de drons per la Guàrdia Urbana es debati al desembre. Per tant, ja no se'n parlarà fins al desembre. I recorda que segueix la marató de donar sang a la Biblioteca Pública de Lleida. Ahir va ser el primer dia i ens va explicar l'Antònia Capdevila, la seva directora, que aquest any havia dos jornades d'aquesta marató de donar sang. Ahir es va arribar pràcticament a les 150 donacions entre sang i plasma, i avui, que és la segona i darrera jornada, s'espera arribar a l'objectiu assolit dels 300 participants. Saps que t'has d'apuntar a Banc de Sang, però que si no t'has apuntat i creus i vols donar sang, acosta't a la Biblioteca Pública de Lleida i et diran si tenen un forat perquè puguis donar sang o a quina hora ho pots fer. Per tant, si tens ganes de donar sang, acosta't a la Biblioteca Pública de Lleida, que t'atendran i rebran amb els braços oberts. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Aviam, notícia econòmica, que segurament ens afectarà la butxaca i que segurament és beneficiós per la salut, les coses com siguin, però que ens acabarà afectant a la butxaca, també. La Comissió Europea ha presentat avui dijous una proposta per reforçar els estàndards d'emissions dels vehicles i complir amb els objectius climàtics, així com millorar la qualitat de l'aire. El pla, batejat amb el nom de Euro 7, també pretén simplificar la normativa actual, fins ara dividida en els plans Euro 6 per a cotxes i furgonetes i Euro 5 per a autobusos i camions. Segons els càlculs de l'executiu comunitari, la posada en marxa d'aquests nous requisits permetrà reduir en un 35% les emissions de turismes i furgonetes i un 56% les emissions de busos i camions respecte als plans actuals. Fins aquí bé. Ara, per ficar en marxa aquesta mesura, què passarà? Que els vehicles pujaran de preu. Això no tinc cap base per dir-te-ho. És intuïció personal, si vols. No tinc cap base, pots no creure'm. Però tot sembla indicar que acabaran pujant de preu. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Anava a dir que ja estem a les portes del cap de setmana, però mira, doncs estem davant de la porta del cap de setmana. És dijous i mira, tenim aquesta tendència de parlar del cap de setmana amb clau musical. A més, a mi ja sabeu que és un tema que m'apassiona, que no podria viure sense música, que al final la música és, per mi és necessària, i per tant, quan parlem de música, doncs escolta, per què no? Jo m'alegro. I sobretot m'alegro quan és d'iniciatives que neixen a casa nostra, quan dic a casa nostra vull dir a la ciutat de Lleida, o a les comarques lleidatanes, neixen i veus que creixen aquí, i que van madurant i que van agafant el seu racó dins del panorama musical. És el cas del festival Ponent Roots, que arriben a la 11a edició, que ara feia en memòria, i jo recordo parlar amb un dels seus fundadors a la primera edició, que com totes, doncs la primera edició a vegades surt per casualitat o perquè estàs al lloc correcte, al moment correcte, i surten aquestes, tiren en van aquestes idees, però que després, ja veieu, 11a edició, que a més no s'han aturat ni per la pandèmia. Avui està amb nosaltres l'altre, aviam. Són dues persones que van fundar el Ponent Roots, que ho van engegar. Sempre havíem conegut a l'Oriol, però avui està amb nosaltres l'Edu Blasi. Edu, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
I encantat de conèixer-te.
Igualment.
Perquè, a més, tu estàs des del primer dia.
Sí, sí, aquí al peu del canó amb l'Uri. Com tu has dit, iniciatives que neixen estan al lloc correcte, al moment correcte, i mirem enrere i 11 anys pues, omplint Lleida de música, que ens omple d'orgull a nosaltres.
Clar, és que a més ens heu preparat un programa per aquesta edició, que per cert, jo us avanço, que comença avui, que déu-n'hi-do, eh? O sigui, estem parlant de dijous, divendres, dissabte i diumenge, 4 dies de música, en el que podeu gaudir doncs, d'estils força diversos i, a més, de grups que potser d'una altra manera mai tindríem l'ocasió de veure'ls a Lleida. Ponent Roots, Edu, com va néixer això? Per què va néixer? Quin és l'objectiu?
Doncs mira, va néixer per, com deia, casualitats, i l'Uri i jo som amants de la música, música de tots els estils, però la música negra és el que més ens apassiona. Mm. I l'objectiu és més que portar aquells tipus de concerts que nosaltres estem farts d'anar-hi a la nostra ciutat. I a poc, remant i amb petites ajudes, doncs el festival s'ha anat fent gran, i això, i veient que el públic de Lleida ha respost any rere any, doncs aquí seguim. I l'objectiu és això, seguir portant música de qualitat i per a tots els públics.
Uh-huh. Us dono la plana web www.ponentroots.com. Ponent, de Ponent, de Terres de Ponent, per entendre'ns, ponentroots, amb dos os, .com, ponentroots.com. Ho busqueu i a la plana doncs, bueno, sabreu qui són, qui hi ha darrere de tot plegat i sobretot el programa d'aquesta edició i que
des de la web podeu comprar les entrades, que així ja aneu tranquils als concerts. Edu, comenceu avui ja.
Comencem avui. Avui
que suposo que és allò, ja, escolta, bueno, estic nerviós, portem setmanes treballant amb tota la història, perquè recordem que un festival no es tanca en 4 dies, no són 4 trucades i ja està, s'ha de coordinar moltes històries, i suposo que el primer dia, el primer concert, la primera nota és aquella, escolta, que tot vagi bé, sí, doncs ja està, ara gaudeixo. O no sé si acabes gaudint o no.
I tant, arriba un moment quan ja la cosa ha començat, està tot rodat, el públic està disfrutant, llavors sí, comença a gaudir. Però els nervis d'abans sempre hi són, i per molt que passin els anys, i nervis i il·lusió, per part igual.
Hi han de ser, eh? Avui, a les 10 de la nit, al Cafè del Teatre, Queralt Lahoz.
I tant, Queralt Lahoz. Per primera vegada a Lleida, un artista revelació que ho està petant allà on va i que ens presenta el seu disc Pureza per primera vegada a Terres de Ponent. No havia vingut mai i és una ocasió única per veure'l, i et dic, no deixarà indiferent a ningú. Queden poques entrades, el qui encara no la tingui, que espavili, i això, amb ganes tots al Cafè avui.
Però bé, que aquí flamenc, música urbana, reivindicatiu, déu-n'hi-do, quin còctel, eh?
Sí, sí, vull dir, és d'aquests artistes que avui en dia la fusió està el dia on molts grups aposten per això, i sí, i aquesta fórmula li ha funcionat molt bé, perquè et dic, si no l'heu escoltat, agafeu, busqueu a les xarxes i veureu, i el directe és impressionant, perquè no l'hagi vist.
Demà divendres a les 10 de la nit també marxem cap al Cotton Club i tenim una nit de concert, eh? Tenim tres propostes, és català, The Uppertones i Rebel Madiac Sound System. Tot això, com et deia, a partir de les 10 de la nit al Cotton Club. Eh? No sé si és la nit forta o una de les nits fortes, eh?
És la nit forta.
És la nit forta.
Sí, des del primer any, que el divendres sempre hem apostat per la nit gran, la nit que te'n pots anar a dormir a altes hores de la matinada, carregada de música diversa, i aquest any sí. Es Català és un grup mític de Catalunya, uns pioners de l'esca, que fan, es diu ràpid, la gira del 35è aniversari, que comptant els 2 anys de pandèmia són els 37 anys, i que bé, és l'últim concert d'aquesta gira, o sigui, última ocasió per veure'ls. Ens estan dient que ve gent de Castelló, de Barcelona, de tot arreu, per veure'ls i per despedir-los, fins vés a saber si tornen a fer alguna gira. I bé, també tenim els Uppertones, un grup italià que fan boogie, calypso, swing, una barreja d'estils molt elegant. I tancarem la nit amb el Rebel Madiac Sound System, un format molt diferent, a peu de pista, amb cantants, música i una torre d'altaveus que farà vibrar a tots.
I el dissabte passa una cosa que jo no sé si això és exclusiu d'aquesta edició o havíeu fet abans, que és sortir de Lleida. Perquè el dissabte teniu una proposta a Lleida, però una altra a Tàrrega.
Correcte. Bueno, comencem a Lleida, haurem de matinar, ens haurem de treure la sort.
Aviam, matinar. 12 del migdia.
Sí, però anirem a dormir tard, eh?
Vale, però
sí, sí. Però algun serà matinar.
Al Cafè Beat and Soul a les 12 del migdia, eh?
Correcte, anem a veure un duet de DJs, unes noies de Barcelona, les Musical Sisters, que ens faran una sessió de música negra des de latin, soul, funky, reggae, vull dir, ideal per animar-nos. Una exposició del Casual Harvey, també al mateix bar. I com dius, sí, sortim de Lleida, i no és el primer any que sortim. Amb aquestes 11 edicions hem anat diversos anys a l'Eslàvia, a Borges, i ara és el segon cop que ens anem a Tàrrega. No ens agrada, ja que som el festival Ponent Roots, Terres de Ponent, ens agrada obrir-nos a altres zones del nostre territori, i allí ens en obren les portes, pues, Tàrrega ja és el segon any, és una ciutat que rebossa cultura i que ens va funcionar molt bé l'any passat amb la Clara Gispert, i aquest any portem el Dani Nello amb el format Organ Trio, que les entrades estan venent amb molt bon ritme, i ho farem al Teatre Teneu, un lloc màgic, superbonic, on segurament el concert vibrarà Molt bé.
Molt bé. 8:45 del vespre al Teatre Ateneu de Tàrrega. Tot això que està explicant l'Edu teniu a ponentroots.com, eh? Teniu allí i a més podeu comprar les entrades d'allí per anar ja tranquils al concert. I diumenge poseu el punt i final d'aquesta 11a edició a l'Espai Orfeó de Lleida, amb un concert també ben especial, eh?
Sí, ficarem la cireta al pastís, com es diu, amb un concert d'un grup que el seu cantant ve de diversos formats, com era Chef Baloski o altres formacions, i ara el Jacint Belanxa ens portarà la presentació del seu últim disc, per primer cop a Lleida, a l'Espai Orfeó, un espai que també ens ha obert les portes, juntament amb Cases de la Música, hem de donar-li les gràcies, perquè aquests 2 anys anteriors de pandèmia, gràcies a ells vam salvar el festival, adaptant-nos als formats i tot. I, bueno, és una gent que pot dir que ens hem casat amb ells perquè volem remar junts i seguint fent el festival i sempre, a partir d'ara, mentre seguim amb les edicions, alguna cosa a casa seva farem. I aquest any, pues mira, un concert que a vegades els diumenges a la tarda no saps què fer, doncs a les 7 tens aquest concert cluenda del festival.
És bona hora, que surts amb una hora, hora i mitja, estàs fora. Encara és vespre, tot i que és veritat que ara de cara a l'hivern doncs la llum, escoltes que a les 6 quasi ve fosc, com el que diu, però és igual que l'hora és bona per diumenge per acabar de rematar. Ponentroots, hem parlat amb l'Edu Blasi, que és coordinador i cofundador del Ponentroots, d'aquest festival que arriba a la 11a edició, que els trobes a internet, ponentroots.com, que allí tens tota la informació, però que comencen avui, dijous, a les 10 de la nit al Cafè del Teatre amb el que era la Oz, però ja que demà divendres tenen el Cotton Club, la nit forta amb Es Català de Abertons i Rebel Maniac Sound System. Edu, que ha estat un plaer conèixer't i enhorabona.
Moltes gràcies, el plaer és nostre.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial. Con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ja saps que ho fem amb companyia de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 a Lleida, que els trobes a anadonvet.com a internet, i des d'allí els pots seguir a les xarxes socials. I si no, doncs el número de telèfon, que és aquest número que funciona sempre, sempre, fins i tot el dia de Nadal, ara que comencem a estar a prop. 973-266-388. 266-388. Quan dic que funciona sempre, és que quan truquis et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia al vespre, a la nit, el diumenge, i t'atendran. I això dona una tranquil·litat magnífica. 973-266-388 és un servei que et donen totalment de franc des de Anadon Veterinaris. Està amb nosaltres la infermera veterinària, l'Aima Sabaté. Aima, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Espera, que m'he oblidat això, la teva formació dels gats.
Soc terapeuta felina certificada també.
Terapeuta felina certificada, vull dir que si necessiteu que s'esbaralli amb el vostre gat, la Imma és la indicada, esbaralli i que s'hi acabi entenent. I que s'hi acabi entenent.
Ah, una altra cosa, vull dir, sempre hi ha un veterinari de guàrdia, sempre. Però recordeu que si truqueu, per exemple, el dia de Nadal o Sant Esteve,
que sigui una
sisplau,
urgència.
Que sigui una urgència, que rasqui el cap 2 cops un gat o un gos, no és una urgència.
Pot esperar unes hores, eh? No, ho dic perquè igual que vosaltres, ja aquesta persona estarà a casa, perquè avui en dia les urgències doncs es reben al mòbil celebrant el Nadal.
Exacte, si és una urgència, estarem encantats d'atendre a la vostra mascota, això per suposat.
Clar. Escolta, saps que el calendari demà s'alinea i marcarà un 11 de l'11.
Exacte.
I saps que, segons la numerologia i l'astrologia, el dia 11 del mes 11 és el dia amb més sort de l'any.
Oh!
Escolta, a veure, ho podeu creure o no? Per creure, prefereixo creure en coses positives i alegres que no pas en negatives i tristes. Eh?
Exacte.
Vull dir, les coses com siguin. Després, això de la sort ja sabeu que és molt personal. Però ara m'ha vingut al cap el tema de els gats negres i la sort. Perquè
exacte.
Sempre s'ha dit que si et creus amb un gat negre, vigila, que escolta... Que...
Exacte. Avui explicaré la història dels gats negres, perquè algun país és de bona sort i uns altres països...
Imagina't tu.
Sí.
Que la sort
sí,
ens la fem a mida, ara.
Sí. No a tot arreu significa el mateix.
Però d'on surt això?
Contarem la història. Els egipcis, que comença allà, adoraven els gats. Mm. I aquests eren considerats criatures divines... Per ell, els gats eren animals sagrats, perquè eren déus reencarnats. Els egipcis veneraven aquest animal i matar un d'aquestos era considerat un crim capital.
Caram.
Quan un gat moria, aquest era momificat i la seva família guardava el dol. Ara t'explicaré algo. Saps el que feien les famílies perquè la gent sapigués que sabia molt el gat de la seva casa, el gat negre? Mm. Se rasurava en una sella.
Ah, sí?
Sí, tota. Llavors, era senyal de dol.
Però negre o no negre?
Bueno, eren negres, eren els que...
Ah, val. O sigui, s'afeitaven
una... Deus, s'afeitaven
una sella.
Sí, i si te fixes als quadres o a les pel·lícules o de l'egipci antic,
sí,
són negres.
Sí,
eren
sí,
els déus
sí,
reencarnats,
sí,
eren els negres.
Caram.
Sí, i moltes persones, com faraons... sobretot personatges influents de l'època, perquè tenien que tindre diners, es feien enterrar juntament amb ells, es feien momificar també el gat negre, perquè els donaria sort a l'eternament.
Bueno.
Aquesta era la creença. Després, l'antiga civilització cèltica, en comparació, els considerava com animals maleïts, perquè estaven segurs que els seus ulls obrien les portes al regne de les fades.
Com ha canviat la història,
sí,
no?
Sí, 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 de la història va... També es creia que els gats, especialment els negres, eren els millors amics de les bruixes, i fins i tot es deia que aquestes podien transformar-se en un d'ells. Per això, després, aquesta mala fama. De la mateixa manera... A Europa, durant l'edat mitjana, es va desenvolupar una persecució massiva de gats, ja que eren associats a ritus pagans i al dimoni, al punt que si una persona tenia un gat negre hi havia motiu suficient per ser jutjat per practicar bruixeria.
Caram.
Sí.
Pues escolta, i si li tenies carinyo en aquell gat? És que ens compliquem la vida de mala manera.
A veure, segons l'Església d'aquell temps, totes les persones que acullin un gat negre sota el seu sostre corren el risc de ser condemnats a la foguera.
Déu-n'hi-do.
Així era.
Poca broma. No es va extingir el gat negre?
Ara anava això. La fama dels gats es va fomentar a tal extrem que va passar a formar part habitual en diverses festivitats. Quan la pesta negra va arrasar gran part de la població d'Europa, es diu que probablement se'ls va concedir als gats un indult, ja que aquests jugaven un paper important al control de plagues.
Ah,
ja no es mataven perquè...
Ah, llavors eren bons.
Claro.
Eren útils, útils.
Per la pesta negra eren bons, exacte. I així va passar a altres supersticions sobre els gats negres, amb uns puestos era de bona sort, i uns altres pues, té la fama de tindre mala sort. Després, a Escòcia, un gat negre en l'entrada de la casa simbolitza la prosperitat i la bona sort.
Imagina.
Avui dia, ara parlo d'avui
sí, sí,
dia.
Sí, sí.
Anglaterra es considerava... que si uns novis es trobaven un gat negre, això simbolitzava prosperitat al matrimoni.
Mira.
I també a Anglaterra els mariners creien que tenir un gat negre a bord els donava bona sort.
No sé si li preguntaven al gat abans d'embarcar-lo, però vaja.
I els gats negres també es consideren de bona sort al Japó.
Ah.
Sí, tindre un gat negre... Avui en dia, això ja parlo avui en dia,
Però escolta, Imma, el gat negre... Aviam, el gat de pèl negre, per
sí,
entendre'ns, és un gat que avui en dia estigui al 50% de gats o no? És a dir, predomina o no predomina el color negre
Hi ha molts.
N'hi ha molts.
N'hi ha molts.
Sí, no hi ha cap estudi estadístic que indiqui que si estan perdent-se o si estan guanyant, res.
No, res. Després vull dir una altra cosa que a mi me sembla important. A l'octubre i dades pròximes al dia de Halloween, molts centres d'adopció d'animals tenen prohibit donar adopció gats negres o animals negres com a mesura de protecció i prevenció per evitar que aquests siguin
alguna
exposats
tonteria
a tortures, sí, rituals i sacrificis, perquè, bueno, hi ha gent de tot, no?
És que poca broma.
Ho volia dir perquè em sembla important que prenguin aquestes mesures per si de cas algú se l'acudeix fer el que no toqui.
Déu-n'hi-do, eh? És que no tenim nom, eh? Déu-n'hi-do el camí del gat a través de la història.
Sí.
Avui hem fet un repàs ràpid, però déu-n'hi-do. Per cert, o sigui, va haver una època, sobretot al cinema, sortia que si et creuaves un gat negre havies de tirar un quilo de sal per sobre de l'espatlla.
Sí, creences d'aquestes.
No?
Després, esclar, ha anat degenerant tot això que he explicat, doncs cadascú l'ha interpretat d'una manera diferent, el cinema ha fet. I segur que veiem pel·lícules japoneses i és tot lo contrari. Clar, oh, clar. Veuen un gat negre, que bé! Si vaig a una feina, una entrevista, tindré sort. Coses així, clar, perquè cadascú creu el que vol creure.
És que ara que ho has dit, no és que n'hagi veig gaires, però alguna pel·lícula així, tirant antiga, amb bruixes, i és veritat que sempre vol té un gat negre.
Sí.
És curiós.
Sí. I si penses a pel·lícules o algun quadre que hagis vist o algun llibre d'història de l'antic egipci, sempre hi ha un gat negre, però un gat negre com a primera plana de la foto.
Sí, sí. I amb bona pose, a més.
Exacte. Llavors el veneraven.
Bueno, els gats és que s'hi saben posar bé, per les fotos.
Sí, evidentment. Són molt elegants.
Sí. Molt bé, doncs, escolta, doncs, mira, com que demà és el dia amb més sort de l'any, doncs, anem a parlar dels gats negres i la mala sort, que ja veieu que depèn d'on neixis o de l'època en la que neixis, donarà mala o bona.
Jo soc mig japonesa, llavors.
Sí, ja t'ho veig. Per cert, el gat amb pèl negre, a l'estiu, suposo que l'hem de mantenir més allunyat del sol. Bueno, ja s'allunyarà ell, no?, perquè s'escalfarà més.
Els gats els agrada molt la calor i el sol.
Ja,
negres,
bueno,
blancs, grisos...
Parlo de Lleida i d'estiu, eh?
Sí. Les agrada estar al sol. No t'has fixat mai, però, encara que hi hagi 35 graus?
Lleida i l'estiu, a veure si s'encendran al final.
Home, suposo que hi ha un moment que beuen una mica d'aigua i tornen al sol, però sí, les agrada.
Sí que és veritat.
Home, tenen que tindre sempre a la disponibilitat una ombra per si s'escalfen massa.
I aigua.
Però aigua sempre.
Sí que és veritat que alguna vegada, si la gent que teniu gats a casa ens ho podeu dir, t'entra el sol per allò una mica, sabeu? Allò que entra i toca a terra uns metres, més cap endins de la porta del balcó, per exemple, d'una terrassa, i veus que agafa el gat i va i es tomba allí.
Sí, sempre, els agrada molt el sol i la calor, sí. Sí,
i van cap allí.
Sí, i a l'hivern es tornen bojos. Si tens una finestra i va un raig de sol, ui, corren per allà.
Bueno, no sé si serà el mateix cas dels humans, que també ens diuen que cada dia ens hauria de tocar 15-20 minuts el sol per carregar-nos de la vitamina D i aquestes històries, que no ho fem, i sobretot ara quan comença a fer mal temps.
Home, però, a Lleida, bueno, vulguis que no ho fas, almenys a l'estiu.
A l'estiu sí.
Encara que no vulguis,
O no, que busquem l'ombra. Bueno, va, escolta, tens un gat negre o no, si passes per anar d'un veterinari, es demana per la Imma Sabater i li expliques la teva història amb el gat negre, a veure si t'ha donat bona sort o no. Jo crec que sí que t'ha d'haver donat bona sort, segur.
Segur que sí.
Imma Sabater, infermera veterinària, Anadon Veterinaris. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb 6 minuts que ens plantarem a la 1 de la tarda, avui ràpidament fem connexió amb el Cristian Didier, el nostre nutricionista, que per cert el tenim en ruta. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Clar, avui el tenim en ruta i li hem guardat menys temps per això, perquè parlar amb mans lliures pel cotxe no és còmode, però vamos a aprovechar estos 5 minutos para recordar que aunque la gente tenga que llevarse el tupper para comer en la faena, por ejemplo, que cada vez hay más gente, se puede generar platos en un tupper que sean equilibrados, ¿verdad?
Bueno, vamos, el mundo tupper es un mundo que cuando lo destapas es un mundo muy, muy interesante, ¿eh? Porque El mundo tupper, yo que he comido o que como de tupper desde hace por lo menos 15 años,
joder,
te puedo decir que en el tupper me cabe de todo. O sea que es una pasada.
Que si no, no si nos cabe, si nos caben dos tuppers, podemos hacer un primero y un segundo, pero si no, en un solo tupper podemos poner todo lo que necesitamos de hidratos, de proteínas, la fruta de postre, vegetales. Se pueden hacer platos, ¿eh?
Se pueden hacer muchos platos, ¿no? El tupper, o sea, también es verdad que hay algunas recetas que funcionan mejor en tupper, ¿no? Las típicas ensaladas de arroz, las típicas ensaladas de pasta, las ensaladas de legumbres, o por ejemplo, un pollo al horno con patata y verduras, funciona muy bien, o por ejemplo, un pescado con verduras y arroz, ¿no? Hay algunas que funcionan bien, hay algunas que funcionan peor, ¿no? Digamos porque no son tan cómodos de llevar, y a veces para comerlos en el despacho.
Claro, el tema sopas y tal, supongo que no.
Claro,
es más difícil.
Hay algunos que funcionan peor, que no son tan cómodos, y algunos que funcionan mejor. Entonces, lo que es importante, porque el mundo tupper tiene un problema, ¿no? Que es la organización. Necesita tiempo, organización y entender que tenemos que tener un momento para prepararlo y para organizarnos, ¿no? Entonces no se hace solo el tupper, ¿no?
Claro.
De repente dices, no, ¿qué como hoy? Rápido, algo a la plancha y no sé qué.
Rápido. Vale, es la palabra, rápido.
Exacto. Entonces, en el tupper, pues no puede ser tan así. Tiene que haber un momento de pensar, de organizarlo, de ponerlo, de conservarlo, ¿no? Entonces, yo sí que animo a las personas a que comen muchas veces fuera y que incluso dedican mucho tiempo a ir a algunos restaurantes, ir a algunos sitios de comida para llevar, ¿no? O de comer mucha comida prefabricada, que se acostumbren poco a poco a hacer una comida que puedan llevar en un tupper, porque eso es muy interesante porque cambia totalmente la estructura que comes, ¿no? Al día a día.
Otro día hablaremos ya de recetas con más calma, que integren todo lo que necesitamos, pero lo que acabas de decir es remarcable. Vamos a intentar huir de todo lo de precocinado, elaborado, aquello que va. Voy al súper que compro una cosa ya hecha, cuidado con todo esto porque es industrial, y ahí tenemos todos los problemas que comentamos siempre en el espacio de salud y de nutrición.
Claro, a ver, en algún momento lo podemos usar porque son alimentos de consumo relativamente
ocasional,
¿no?
Claro. Entonces,
pero claro, hacer un modus de vida con ello. El otro día conté con un paciente el dinero que gastaba comprando comida por improvisar, ¿no? Porque no tenía tiempo y tal.
Que además es más caro, es verdad. Es que eso lo tenemos que empezar a minar.
Y el dinero que se gastaba decidimos contratar a alguien que le cocinara.
O sea, imagínate.
Y le deja los tuppers hechos y es una maravilla, ¿eh? O sea que...
No se me había ocurrido nunca esta solución. ¿Y da? O sea, ¿le
claro,
salen las cuentas?
Claro, no hay ningún problema. O sea, piensa que al final, pues bueno, en lugar de contratar a alguien para que nos ayude a limpiar en casa, a cuidar los niños, que alguien nos ayude a cuidar la alimentación... No está tan visto, pero
no.
Es muy común.
Pues
es
oye,
muy común.
Oye, de esto también podemos hablar un día.
Sí, tanto que
además,
sí.
Además, nos pueden ayudar al principio y después aprenderlo nosotros también.
Claro. No, bueno, nosotros con Disanta tenemos un servicio más o menos, porque tenemos contactado con algunas personas que son cocineras y mandamos a alguna persona a la casa de nuestros pacientes. Y así ya les prepara la comida que las personas pues ya tienen nuestro menú y la persona que va y le prepara este menú, digamos.
Bueno, pues al Cristian Didier ja veieu aquest servei que jo el desconeixia, Disanta Nutrición Punès, busqueu-los també a les xarxes socials i al Cristian també, o a Lleida, alcalde Porqueres número 74. Cristian Didier, oye, mira, nos han salido dos o tres temas que tenemos que ampliar en las próximas semanas, ¿eh? Oye, que tengas buen viaje y gracias por estar con nosotros.
Muy bien, Ricard, bon dia.
Ja ho veieu, amb ruta també, però hem parlat de salut i de nutrició, que sí, que hi ha molta gent que ens toca menjar de tàper durant molt temps, però es pot fer bé, si vols, i tens temps i ganes, eh? Soc el Ricard Álvarez, ens plantarem a la una de la tarda i d'aquí uns minuts arriba les escapades de COPE amb el David Velasco al micròfon i ho dic ara perquè és que si no se m'enfada amb el Juanjo Ramón Prat, que és el que està dirigint tot el cotarro aquest de les escapades, tant les d'ara com les que arribaran properament, les escapades de nieve, el Juanjo Ramón Prat, que busque les escapades i que està dirigint tot això. Soc el Ricard Álvarez, com et deia. Ens plantem a la una i tornem d'aquí uns minuts.